Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Barcelona acollirà aquesta tarda el segon dels tres actes de mobilització convocats unitàriament per les entitats Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, juntament amb els partits independentistes i no independentistes partidaris del dret a l'autodeterminació. Es tracta de la manifestació L'autodeterminació no és delicte, que començarà a les 5 de la tarda a la plaça d'Espanya i ocuparà la Gran Via de les Corts Catalanes fins a la plaça Universitat. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en declaracions a la xarxa, explica que aquesta manifestació a demostrar al món que no renunciaran a les seves conviccions.
El principal objectiu d'aquesta protesta és que hem de mostrar una mobilització al voltant d'aquest judici, no? Hem de sortir al carrer per mostrar al món que estem ferms, que estem determinats, que mantenim els nostres objectius polítics, que estem units, que no acceptem aquest judici, que el considerem doncs, un judici que no hauria d'existir perquè no es poden convertir els drets com l'autodeterminació en delictes.
I d'altra banda, en informacions locals, el Teatre de la Garriga acull l'espectacle Màtria. Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bona tarda.
Bona tarda. Màtria és un espectacle que parteix d'una història familiar, l'afusellament d'Enrique Isart Alonso l'any 1939 per part dels franquistes. Es tracta del tietavi de Carla Rovira, directora de l'obra. L'espectacle neix fruit de la recerca que la Carla ha portat a terme durant molt de temps a través de cartes i documentació que conservaven les dones de la seva família. Gràcies a aquest material, Rovira ha creat aquesta obra que viatja de la memòria particular a la col·lectiva.
Màtria comença amb el dia que jo vaig preguntar una miqueta per l'Enrique, la meva mare, que és el seu tiet, i vaig començar a fer una mica d'investigació. Doncs hi ha moltes coses. Màtria el que intenta portar a terme és això, explicar una miqueta com és aquest procés d'investigació.
Es tracta d'un espectacle que es podrà veure a les 8 del vespre al Patronat de la Garriga, que està marcat dins els actes de commemoració del 80è aniversari del bombardeig del municipi.
Gràcies a la companya Andrea Ramos des de Ràdio Silenci. I d'altra banda, l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central participa com a membre de la primera trobada de l'Smart Village Network a Elibouri, a Finlàndia. Des d'Ona Codinenca ens ho explica Jordi Givert. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda. L'associació encarregada de gestionar el projecte líder a les zones rurals de la Catalunya Central, com el Lluçanès o el Moianès, ha participat a la primera trobada de l'Smart Village Network amb l'objectiu de compartir iniciatives de diferents punts d'Europa que ajuden al desenvolupament de les zones rurals, en aquest cas amb l'aplicació de les noves tecnologies. La intenció era donar-se a conèixer entre grups de treball que poden compartir realitats similars i posar la primera pedra per a nous projectes. La trobada feta a Finlàndia també ha servit per conèixer no treballar més enllà de la temàtica de la trobada. La Sílvia, tècnic del projecte líder, ens ho explicava.
Per nosaltres ha sigut molt interessant, bàsicament perquè la trobada, el fer-se en un país, en aquest cas a Finlàndia, certament ens obre unes portes bastant diferents del que estem acostumats a veure. Nosaltres, com a grup d'acció local, cooperem de forma habitual amb altres països de la Unió Europea. Sol ser més habitual col·laborar amb països propers, com pot ser França, com pot ser Itàlia, i en aquesta trobada podríem trobar països poder que tenen una forma de treballar una mica diferent, com pot ser Finlàndia, Estònia, Letònia, Dinamarca, Suècia, etc.
L'Smart Village Network és un projecte embrionari que a la llarga pot aportar noves estratègies que poden afavorir el creixement de les zones rurals del nostre territori.
Gràcies al company Jordi Givert des d'Ona Codinenca.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, sigueu benvinguts una setmana més al programa d'informació cinematogràfica de Cine, Tots els dijous a partir de 8:45 del vespre i el segon passi els dissabtes a 4:00 PM. Aquesta setmana amb l'equip habitual. Hola, Anna.
Hola.
Àngel Torrent, què tal, com anem?
Bé, anem bé.
I qui us parla, Jordi Orno, que us desitja que sigueu benvinguts en aquest programa, un programa que ja sabeu, en l'inici us oferim un resum del que hi trobarem.
Primer de tot farem una petita pinzellada d'aquestes estrenes per a aquest cap de setmana.
Després de les estrenes de la gran pantalla el cap de setmana, arribarà el moment de parlar-vos quina és la programació del Cinema Montgrí de Torroella.
I en l'apartat cartellera farem un repàs a les 10 pel·lícules més vistes el cap de setmana passat.
I per acabar, la pinzellada musical, ja sabeu que aquestes setmanes prèvies a la cerimònia dels Oscars anem repassant totes i cadascuna de les cançons que estan nominades en aquest apartat. Comencem. I la primera part del programa amb aquesta sintonia és la que es refereix a les estrenes i novetats que a partir de divendres trobareu a les pantalles. I el primer títol que comentem és Alita: Ángel de Combate, una adaptació del còmic manga de Yukito Kishiro que barreja acció real amb animació 3D. La pel·lícula està dirigida per Robert Rodríguez i produïda per James Cameron. El repartiment està format per Rosa Salazar, Christopher Waltz, Jennifer Connelly i Mahershala Ali. Aquest actor fa doblet a la cartellera, doncs també és un dels protagonistes de Green Book.
Segle XXVI. Alita és una cíborg semihumana, a la qual un científic rescata d'entre la ferralla, la reconstrueix i l'adopta com la seva filla. A mesura que passa el temps, queda palès que Alita posseix unes habilitats de combat tan grans com misterioses.
No puedo creerlo.
May your dreams bring you peace in the darkness. May you always...
Esto no es más que un cuerpo. No es bueno ni malo. Eso depende de ti.
No quiero ser maleducada, pero nos conocemos.
En realidad, acabamos de conocernos.
Este mundo es cruel. Aquí los fuertes se aprovechan de los débiles.
Que no sea completamente humana. Haría lo que fuera por ti. Te daría todo lo que tengo. Te daría mi corazón.
Alita, van a por ti.
¿Por mí?
Creo que eras alguien muy especial.
May you stay.
Continuem les novetats de la setmana amb un fet real. La pel·lícula es titula Bomb City i està inspirada en l'assassinat de Brian Theodore Deneck, provocant que el govern prestés una atenció especial a la zona d'Amarillo, a l'estat de Texas. La pel·lícula està dirigida per Jameson Brooks.
La pel·lícula ens parla de la rivalitat entre punks i jugadors de l'equip de futbol americà de l'Institut de la localitat d'Amarillo. La situació desembocarà en un enfrontament que provocarà la tragèdia.
Yeah. El
Hey. Uncle Scratch it till I get it, go out and come back with it. Uncle Scratch it till I get it, go out and come back with it. Uncle Scratch it till I get it, go out and come back with it. Uncle Scratch it till I get it, go out and come back with it.
Till a nigga lose his mind. On the road to the top, give a fuck about a dime. All these hoes are waste of time. With these stacks I unwind. And I want it as bad as I need to breathe.
Continuem amb les novetats i tenim ara com a novetat una pel·lícula d'Òscar. Es tracta de Cafarnaum, pel·lícula nominada a l'Òscar en l'apartat de parla no anglesa. Està dirigida per Nadine Lavaki i barreja l'estil documental realista amb la ficció. Compta amb un repartiment d'actors no professionals.
Ambientada al poble pesquer de Cafarnaum, aquí es desenvolupa la història d'un nen que es rebel·la contra la vida que li han imposat viure i presenta una demanda.
Hussein al-Hajj. Quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
¿Por qué?
Para denunciar a mis padres. Por traerme al mundo.
I el cinema històric també el tenim present a les novetats de la setmana. En aquest cas, la pel·lícula es titula Cambio de Reines i ens parla d'uns fets històrics, la pel·lícula dirigida i escrita per Marc Duguin.
Pel·lícula ambientada l'any 1721, que per consolidar la pau entre França i Espanya es pacten dos casaments entre dues princeses i els respectius hereus del tron. El que semblava un prometedor intercanvi no sortirà gens segons l'esperat, i les dues nenes es veuran atrapades en una xarxa de traïcions i perillosos jocs del poder.
Su majestad, es mi deber, tras estos años en guerra con España, velar por mantener la paz. Por ello, pensamos que vuestro matrimonio con vuestra prima hermana, la hija de Felipe V, rey de España, apaciguaría la relación entre ambos países.
Mi querida hija, os convertiréis en reina de Francia. En cuanto a vos, hijo mío, os casaréis con Luisa Isabel de Orleans.
No pienso ir.
Irás. No arruinarás mis planes.
Las princesas sirven para casarse y perpetuar las dinastías.
El futuro de Europa está en juego. El rey de España puede ser imprevisible.
¿Qué dicen nuestros espías?
Vuestra hija se aclimata con dificultad a España.
Lo contrario me habría sorprendido.
¡No!
Se requiere un heredero urgentemente. Temo que la infanta es muy pequeña.
Alejaos de esta niña.
Pero me amáis, ¿verdad?
D'un temps cap aquí, el cinema ens ha portat molts protagonistes que s'inspiren o que són directament la biografia de polítics nord-americans. Doncs bé, ara ens arriba El Candidato, pel·lícula dirigida per Jason Reitman i protagonitzada per Hugh Jackman. Doncs es tracta d'un thriller dramàtic de caràcter biogràfic sobre el polític nord-americà Gary Hart durant la seva campanya presidencial del 1988. Un any abans, la premsa va difondre un escàndol de faldilles en el qual estava involucrat.
Nunca he conocido a nadie con mayor talento para desenredar la política y hacer que cualquiera pueda entenderla.
Gary Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
Quiere compartir ese don que tiene con la gente.
Hart está impulsando reformas revolucionarias
en educación y política exterior.
Quiero que penséis en la oportunidad que tenemos aquí y ahora.
Con las ideas y visión para llevar a Estados Unidos al siglo XXI.
Y en el coste para este gran país, si la desaprovechamos.
Hoy estoy aquí para hablaros del futuro de América. Las ideas tienen poder. Las ideas son la clave de estas elecciones.
Según Gallup, Hart ganaría a Bush por 12.
¿Por 12?
Gary Hart es el hombre a batir.
Senador, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cree que tiene un matrimonio tradicional?
Están escribiendo historias ahora mismo.
No hay ninguna historia.
Mujeriego, miente.
Que otro periódico publique cotilleos en portada no significa que nosotros tengamos que hacerlo.
Ahora sí.
Esta campaña va sobre el futuro, no rumores, no trapos sucios. Me importa el carácter sagrado de este proceso, aunque a ti no te importe.
¿Está enamorada de Gary?
En cuestión de días, la campaña de Hart se ha derrumbado.
Hablamos de cómo puedes sobrevivir a este día sin cargarte todo por lo que hemos trabajado en esta campaña. Si bebemos esto, adiós a la Casa Blanca.
I les seqüeles també estan present a les novetats de la setmana, que és el cas de Feliz Día de tu Muerte 2. Poc més d'un any després de l'estrena del primer lliurament, arriba aquesta seqüela del film amb el mateix equip tècnic i artístic del primer, amb Chris Landon a la direcció i Jessica Roth encapçalant el repartiment.
Els nous esdeveniments posen a l'agonista en més perills que mai, comprovant que el bucle temporal que l'amenaça en el passat es torna a produir, afectant tant a ella com al seu entorn.
Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Sí.
Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto 11 veces. Yo tenía que revivir el mismo día una y otra vez. Hasta que alguien con una máscara de bebé me mataba la noche de mi cumpleaños. Resultó ser mi compañera de cuarto, Lori. Tiré a esa loca por la ventana y eso acabó con el bucle. Ahora estoy viviendo una versión mejorada de mi vida.
¿Estás bien?
No.
Ah, hola. Te doblé los pantalones anoche.
Venga ya.
Tío, ¿te la tiraste o...?
No me lo puedo creer. ¡Es lunes 18! ¡Otra vez! ¡Ah!
¿Contra el calentamiento global?
¡El mismo día! Creí haber zanjado el bucle, pero ha vuelto. Dios mío, todo es diferente. Esta vez viene a por todos nosotros.
Si no reinicias el día y vuelves a intentarlo, moriremos para siempre.
Tengo que morir una y otra vez. ¿Para salvaros a todos?
Supongo que podría reiniciar el día, ¿no crees?
¡Qué gran idea! No tengo mucho tiempo. Vale, a ver qué sabes hacer. Estamos en modo Crisis Tree. ¿Quién querrá unirse a las capas ahora que estamos malditas?
La Escuela de la Vida és una producció francesa dirigida per Nicolas Vanier, Adaptació de la novel·la escrita per Jerome Tonnerre. Està protagonitzada per François Clouzet, Jean Escandel, François Berléand i Valérie Carcenti.
Un jove orfe perdut al París de l'any 1930 és acollit a la llar del guardaboscos dels dominis del comte de Fresnaye. Allà descobrirà un nou món i tindrà una espècie de llar. Coneixerà un caçador i pescador furtiu, un misteriós i solitari home en qui entaula una bona amistat. No sent ben vista per alguns dels membres del seu entorn.
¿No quieres hablar? Llámame Celestine. Mamá Celestine. Y esta es nuestra casa.
¿No cierra la puerta con llave? Podría escaparme.
Para eso hay que estar encerrado y aquí no lo estás.
¿Un guarda de caza puede arrestar a la gente?
Es como ser policía del bosque.
¿Hay ladrones en el bosque?
Bueno, cazadores furtivos. Totos es el peor de todos.
Vaya dos.
¡Se va a ahogar!
¡No sé nadar! Te vi a morir para que despíes.
No, lo juro.
No se jura, ¿no lo sabías?
¿Ves esto? Estas dos huellas indican el peso del animal.
¡Ha picado! ¡Ha picado!
Te nombro caballero de la Orden de los Pescadores con Mosca. ¿Quién es el jovencito que me he encontrado deambulando?
Lo he acogido durante las vacaciones, pero no volverá a molestarle.
Hay un gigante que viene de vez en cuando hasta nuestras tierras. Nadie lo ha visto jamás.
No quiero verle por el bosque, si no le meto en el primer tren a París. ¿Está claro?
Ese niño es mío. No vuelvas a verle ni a hablarle.
Oh, quítate esas ideas feas de la cabeza. La vida es bella cuando le da la gana.
¿No tiene padres?
No.
Entonces somos iguales.
Pero eso no te impide crecer, te lo digo yo.
I arribem a l'última novetat del programa d'avui. Es tracta d'una altra seqüela, Perdiendo el Este, seqüela de la comèdia Perdiendo el Norte, estrenada l'any 2015, però que ara en aquesta ocasió està dirigida per Paco Caballero. Repeteixen els protagonistes de l'anterior entrega, Miki Esparvé, Carmen Machi, Malena Alterio i Javier Cámara. A ells s'afegeixen Leo Harlem, Edu Soto i Fele Martínez, entre d'altres.
Ara l'acció es trasllada a Hong Kong, a la recerca de noves usos. Però és fàcil perdre's en una terra que té una llengua, una cultura i costums que disten molt de les dels protagonistes.
No sé cómo no se nos ocurrió venir antes. ¿Qué pasada, macho?
Así es, Nuevo Dorado. China, mayor mercado del mundo.
Solo a un imbécil se le ocurre venir a triunfar aquí.
Confucio dijo, si tú caes 7 veces, tú levanta el 8.
Qué fácil es ser Confucio, ¿eh? Y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Ya está, ya, venga, que
te... Ahí está mi hijo, conquistando China como Marco Polo.
Venga, cojo el lichi, muerdo el lichi, tiro el lichi y lo piso.
Cuitao, tiji de huevo botijo.
Cuitao, Winnie the Pooh. Lanza.
¿Cómo? Cheuchan, chichihuahua,
chihuahua. Si hay que comer tofu, pues tofu. ¿Cucaracha? Pues cucaracha.
¿Eh? No comemos cucaracha.
Ella necesita un marido y tú, si encontraras una mujer, te podrías quedar aquí.
Pues yo si fuese tú, me inventaba un novio, que me dejaran tranquila. Coges, pum, al primer gilipollas que se te acerque...
¡Ni hao! Lleva toda la noche poniéndote ojito.
Rafa, es China.
¿Ah? Oye, Emilio. ¿Qué te va a hacer, abuelo? ¡De un chinito!
¿Estás loco?
Sí, Hakan, estoy loco. Pero loco de amor.
Esteu a la sintonia de Ràdio L'Escala, esteu escoltant el programa de cine i després de presentar-vos les estrenes que a partir de divendres trobareu a les pantalles, aquesta sintonia ens porta al món del cinema de proximitat amb la programació del Cinema Montgrí de Torroella. I aquesta setmana el Cinema Montgrí de Torroella programa Ralph Rompe Internet.
seqüela de Romper Ralph, del 2012. Ara Ralph viu noves aventures en el món d'internet. Allà es trobarà amb el més característic de la xarxa, tant el més temut com el més gratificant.
Muy bien, vamos a enchufarte.
¿Wifi? Oh, es wifi.
¿Por qué no entramos a ver?
¿Hola? ¿Hay alguien aquí?
Y ya estamos online.
¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Peque!
¡Qué pasada!
¡Hemos llegado a Internet!
Tú sigue normal, como si nada.
Di adiós a la grasa con este truquito.
Esta señora quiere conocerte.
¿Ah, sí? ¿Google? ¿El Museo Guggenheim?
¡Es Guggenheim Tolai!
Redirigiendo a eBay.
Señoras y señores, el siguiente lote es un cuadro en terciopelo negro de un gatito tristón. ¿Quién da...?
¡Tres! ¡3.15! ¡3.20! ¡3.25!
¡Qué petardo! Este tío sabe. Tú observa.
¡27.1!
¡Vendido! ¡Hey!
Necesito un número de tarjeta.
Perdone, ¿qué es un número de tarjeta?
Debe usted 27.001 dólares.
¿Dólares de dinero? ¡Vamos, Ray!
¡Voy a romperlo!
¿Qué?
Esto es lo que se llama la red oscura. Hay mucho personaje siniestro. Sobre todo, no mires a su hermano pequeño.
¿Tiene un hermano pequeño?
¿Tú qué miras?
I l'altre títol que projecta el cinema Montgrí aquest cap de setmana és El blues de Beale Street, un drama amb connotacions racials dirigit per Barry Jenkins i protagonitzat per Stephen James, Kiki Layne i Regina King. Aquesta última està nominada a l'Oscar per aquesta interpretació.
Una jove negra de 19 anys, embarassada, viu un autèntic malson quan la seva parella és empresonada injustament.
¿Estás preparada?
No había estado tan preparada en toda mi vida. Sabes que te quiero. Pase lo que pase.
Yo soy tuyo y tú eres mía. Tú y yo para siempre.
Bonnie, tengo algo que contarte.
Brindamos por una nueva vida. Tish va a dar a Fonny un bebé.
Espero que sea un niño.
¡Oh, qué alegría!
Ven aquí, hija mía. Eres una buena chica y estoy orgulloso de ti. Nunca lo olvides.
Era responsable de este bebé.
El padre y la madre.
Cuando te tengo en mis brazos, también tengo a nuestro bebé en mis brazos.
Todo irá bien. Ese niño nació del pecado. Ese niño es tu nieto. ¿Qué importa cómo haya venido aquí? La cabeza bien alta, hermana. Conocemos a Fonny de toda la vida. Va a pagar por algo que no hizo.
Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres.
Recuerda, el amor es lo que te trajo aquí. Y si hasta aquí has confiado en el amor, asustes ahora.
I arribats a aquest punt i aquesta sintonia després de les estrenes i la cartellera del cinema Montgrí, anem a veure aviam què ha estat el més vist aquest passat cap de setmana, repassant les 10 pel·lícules del top 10 de la cartellera.
En el número 10, La favorita.
Baixant 4 llocs, pateix una força davallada, tenint en compte que és una de les més nominades als Oscars.
En el número 9, Dragon Ball Super Broly.
És la que cau més posicions. Els fans de Bola de Drac s'esgoten en la segona setmana. Cau 6 llocs.
El número 8, The Prodigy.
Una nova estrena de la cartellera. El cinema de terror sempre té un lloc en aquesta llista.
El número 7, Glass.
Descens moderat de la pel·lícula de Shyamalan. Baixa 2 posicions.
En el número 6, Jefa por accidente.
Una altra nova incorporació a la cartellera. La comèdia americana entra en aquesta llista, però pensàvem que podria tenir més expectatives.
En el número 5, Maria, reina d'Escòcia.
El cinema històric es fa un lloc a mitja taula. També és una nova estrena de la llista.
En el número 4, Creed 2, la llegenda de Rocky.
Repeteix la posició de la setmana passada.
En el número 3, Bajo el mismo techo.
Baixa un lloc del podi, però continua l'èxit d'aquesta comèdia espanyola.
En el número 2, la Lego Película 2.
Segueix l'estel de la primera pel·lícula, superat el factor sorpresa que va representar la primera.
I en el número 1, Green Book.
Continua dalt de tot aquesta història real que aspira a diversos Oscars. I parlant d'Òscars, aquesta sintonia ens porta a la recta final del programa, que ja sabeu, l'apunt musical del programa és una de les cançons que estan nominades en l'apartat de millor cançó. Avui acabarem amb una de les moltes cançons que apareixen a la pel·lícula El regreso de Mary Poppins. Amb ell arribarem al final del programa i doncs ja ens despedim. Anna, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Àngel, la setmana que ve més.
Exacte, la setmana que ve més i millor.
I qui us ha parlat? Jordi Orno, que desitja que el programa hagi estat del vostre grat. Recordeu que dissabte, segon passi de cine, aquí a Ràdio L'Escala, a partir de les 4 de la tarda, us deixem amb la cançó nominada de la pel·lícula El regreso de Mary Poppins. Searching for the things you used to know, looking for the place where the lost things go. Do you ever dream or reminisce, wondering where to find what you truly miss? Well, maybe all those things that you waiting in the place where the lost things go. Memories you've shared, gone for good you feared, they're all around you, though they've disappeared. Nothing's really left or lost without a trace. Nothing's gone forever, only so maybe now the dish and my best spoon are playing hide and seek just behind the moon, waiting there until it's time to show. Spring is like that now, far beneath the snow, hiding in the place where the Lord
seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo.
nostre paradís. És el nostre límit on s'amaga i no tens res a dir. És el preu de la felicitat. Tot és molt normal i està impossible.
Estudi 3.
Ens tornem a trobar un dia més als acústics de l'Estudi 3 i avui tenim l'honor de tenir nosaltres en Ramon Aragall, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
I com sempre ben molt ben acompanyat d'en Pedro Font, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Ens veniu a presentar el segon disc com a Ramon Aragall, Kamikaze. Jo crec que aquestes alçades, me recordo quan vas venir en perfil amb el primer disc, vam fer tots els grups amb els quals estàs involucrats i pels quals molta gent et pot posar cara fent de tocant la bateria, però jo crec que és que amb Kamikaze jo crec que ni caldria per posar en situació.
Pues és bona senyal, vol dir que ja, o sigui, hi ha un altre camí que he pres a part de tocar la bateria que ja és tan important com l'altre. Sí, sí, és bona senyal, bona senyal.
Després sortiran els noms, però perquè m'agradarà saber com compagina agendes, perquè segur que és molt difícil, però recordo, Ramon, quan vas venir a Fil i et deia, ostres, com és que has deixat la bateria i ara et poses al davant, i em deies, ha sigut una mica un repte i sobretot perdre les pors.
Exacte.
Com et trobes ara? Com t'afrontes davant de Kamikaze?
Pues amb molta il·lusió. Clar, hi ha una evolució molt gran a nivell de composició, a nivell de cantar, a nivell de sentir-me que bueno, que Kamikaze, aquest segon disc, està molt, molt més a prop del so, de les composicions que jo tinc al cap. Sempre dic que és molt difícil quan tu tens una idea al cap i la vols reproduir a nivell de gravar, pues, a vegades és molt difícil reproduir exactament el que tu tens al cap, i aquesta vegada ens hem acostat moltíssim, estic molt content. Sí, sí.
De fet, ara fem una mica allò les comparacions del primer amb el segon, però després hi entrarem directe cap a Kamikaze. El primer potser podríem dir que era més heterogeni, perquè podíem trobar-hi que anaves una miqueta trobant l'estil i anàvem trobant una mica de tot, però és que ara ens trobem davant de Kamikaze i és tot un conjunt que té sentit tot el conjunt. Ha estat treballat des del principi, és justament pel que comentaves ara de que has anat trobant el teu so i sona com tu te l'imaginaves al teu cap.
Sí, sí, és exactament això. Jo crec que Perfil era una mica el que va dir el Pedro, un calaix desastre de totes les idees que jo tenia al cap, i començar a composar, veure com m'hi trobava, veure on jo ho feia més bé que no pas en uns altres llocs. I Kamikaze no, Kamikaze he trobat la meva zona de confort. O sigui, això no vol dir que la cosa evolucioni cap a un altre lloc.
És la zona de confort d'ara.
Sí, és la zona de confort on m'hi sento bé, on crec que em sonen més bé les coses i on, bueno, el que t'he dit abans, on reprodueixo les idees que jo tinc al cap. A nivell de producció estic molt content, el procés ha estat diferent, hem millorat en tots els aspectes i bueno, i a més la sensació, la recepció de la gent està sent exponencial, o sigui que sí, que estem en el bon camí, crec. Mm-hmm.
com ha estat aquest procés de crear el disc? Perquè deies, ha sigut diferent, com ens l'hem d'imaginar?
El procés ha estat bastant semblant. Potser ha estat més colze a colze amb el Pedro que mai, perquè en comptes de fer assajos amb la banda, el que vam fer va ser... Jo li vaig portar les demos al Pedro i vam començar a treballar a partir d'això, amb les guitarres. I jo tinc plena confiança en ell i de dir, bueno, doncs encaminem-la per aquí, fem això, fem l'altre, aquí necessitem el Rubén, el baixista, aquí necessitem, bueno, el que sigui, les eines que nosaltres necessitàvem per portar la cançó a una gravació que s'apropés al que teníem al cap. I ho hem gravat al nostre estudi de gravació i amb molta calma, molt, molt tranquils, anar fent i entre amics i disfrutant. Molt guai.
Mm-hmm. És aquesta la sensació també que has tingut, Pedro, de molta calma, tranquil·litat entre amics.
Ara estava pensant que va ser molt divertit.
Sí.
Sí, que potser de les millors idees que vam tenir va ser començar per una que es diu Punt i a Part.
És la meva.
Que sí, una miqueta com... Sí. Que no té res a veure amb l'altra,
no.
A nivell de producció. I vam començar fent el tonto a l'estudi i fent el tonto. Fins que va sortir aquesta, quan vam tenir aquesta, pues, sense voler ja havíem roto el hielo, saps? I ja estàvem en el procés. Tot el que... Bueno, el Ramon s'ha m'envidat tota la vida, és molt fàcil, és molt divertit treballar amb el Ramon.
Ara que en Pedro anomena la de Punt i a Part, que és aquesta cançó que podríem dir de superació, podria sonar perfectament a les discoteques.
Sí, m'agradaria, no? M'agradaria. De fet, tenia una idea de parlar amb un parell de discjòqueis i tal, i intentar que la punxessin i tal, i és una cosa que tinc bastant pendent. Ho hem de fer. Crec que podria funcionar. Sí. Chumba chumba en català. Podria molar molt.
Aquest tema està tot tocat. Són maquinetes, però estan tocades, eh? No hi ha ni edició ni coses rares,
no. Pels que et coneixem, Ramon, sabem que com a intèrpret de la bateria ets una persona que treballes moltíssim, que hi dediques moltíssimes hores, però em costa una mica imaginar-me si és el mateix o no pel que fa al projecte, perquè, clar, canvia molt el fet de ser tu qui crea les cançons des del principi. També hi dediques hores allò, la inspiració també t'ha de trobar treballant, o en aquest cas és molt diferent el procés que amb el fet de tocar la bateria?
No, jo m'hi forço. Sí. M'hi forço. De fet, al gener ja tinc planejat una mica... Crec que sóc una persona bastant treballadora i em passa bastant que després de fer el disc i tal estic uns mesos que no tinc ganes de composar i ara tampoc estic estudiant bateria perquè estic molt, molt, molt pendent de lo que és el meu disc i la promo i els concerts i tot això, però al gener ja començarem a treballar del piano, intentar composar, començar a agafar també la dinàmica d'estudiar bateria perquè em continuen trucant per tocar molts projectes que m'agraden molt i que a més hi ha un cert repte. I sí, o sigui, a nivell de forçar-me a treballar i fer nous temes i tal, una mica la dinàmica me la prenc igual que tocar la bateria. El que no és diferent, o sigui, el que és molt diferent és la posició i la responsabilitat envers la banda. És una altra cosa. Jo m'encarrego de parlar amb la manager, de portar els concerts, de fer la promo, d'estar pendent de tot això, jo composo els temes, i clar, és molta més feina.
I pel que fa a la lletra, també hi he trobat, ara diguem, potser ara em dius no, és igual, però fins i tot una volta més i encara molt més treballades les lletres en aquest disc.
Totalment, sí. Trobava moltíssima diferència, bueno, el fet de dir, bueno, és que a més és el que hauria de ser, no? Tothom dirà, ah, pues mira, que bien, no, és que és el que hauria de ser. No dic ni una paraula que no em cregués. I així la interpretació i la forma de cantar-les canvia completament. Ha de ser de debò i honest al 400%. Sí.
És que a més a vegades, i de fet passen molts grups de música a l'Estudi 3, i ells mateixos moltes vegades em diuen que la lletra per ells no és important. Es fixen amb les melodies, amb les harmonies, però que la lletra és un més a més i que fins i tot la deixen allò per l'última cosa. I jo, que no hi entenc tant de música, és amb una de les coses que més em fixo, que són les lletres. I me les escolto totes de pe a pa. I llavors quan veig que hi ha lletres, que penso... Veus? Ostres! I que realment, quan estic escoltant la cançó, les atmosferes musicals que creeu et fan entrar, però a més, el que s'està dient i amb la intenció amb la que es canta, penso, ostres, en aquest... I he notat allò treballat des del primer a l'últim detall.
Home, jo crec que el de dir que a les lletres no li dones importància és perillós, perquè jo crec que ara... bueno, cadascú que faci el que vulgui. Jo ja bastant tinc amb el meu, no? però crec de debò que la gent li dona molta més importància que fa, per exemple, 10 anys. De fet, hi ha moltes més bandes que han vingut d'una altra parcel·la, que no és la musical, i estan fent carrera com a músics, i venien d'un altre lloc on era més important la comunicació o les lletres. Llavors, crec que la gent el que vol ara més que mai és que els expliquin coses. I la lletra... Jo vinc de ser música al 200%, però, clar, jo estic composant cançons i vull comunicar-me. I és una barreja de les dues coses. Està claríssim.
Mm-hmm. Abans d'escoltar un dels temes que hem fet a l'Estudi 3, amb en Pedro, col·laboracions, perquè també hem trobat col·laboracions en el disc. Amb qui i per què?
Mira, una va sortir de començar a tocar, per exemple, els coros de fondo del primer intento els va fer el Gerard de Pablo, de Pantaleó, que per mi és un cantant espectacular, dels meus preferits. I res, tot just estava entrant a la banda i van tindre molt bon rotllo i tal, i vaig proposar al Pedro. El Pedro encara no el coneixia i bueno, va vindre a l'estudi i va ser brutal, perquè és una bèstia. I després l'altra col·laboració de luxe va ser amb el Xerim, amb el Xerim Aresté, perquè bueno, fa molt de temps que som amics i hem coincidit en un parell de projectes i me l'estimo molt i tinc molt respecte per ell, tant com a músic com a persona. És un tio molt, molt autèntic. I aquesta idea va provindre del Pedro. Va ser a La Noche Perfecta, al final, a la cançó, que hi ha una mica més de canya, hi havia un tros on el Pedro em va proposar que vingués el Xerim a fer un solo. I, bueno, el vaig trucar i li vaig dir, pues mira, estic gravant el disc i m'agradaria molt que vinguessis i tal. I em va dir, sí, cap problema. Ni li vam ensenyar el tema. Llavors li vam posar el tros i li vam dir, bueno, nosaltres posem el rec, tu vas fent i quan ens diguis que estàs content, pues parem, tanquem la paradeta i ens n'anem. I així va ser, i superdivertit. Sí. Si no, fa així, no?
Clar, jo com he estat ajudant el Ramon en el tema de la producció, hi havia un tros d'una cançó que s'havia de fer un solo de guitarra, i fer la producció i ser el guitarrista, i el productor dir-li al guitarrista fes un solo, em semblava una mica com egocèntrica. Total, que no el volia fer.
Allò, tu mateix andaves canviant els papers.
No el volia fer jo, no tenia sentit. I com que coneixem el Xerim i és el que toca millor del
món,
doncs pues estava claríssim.
I va ser molt xulo. Sí. Va ser anar fent i va dir, bueno, pues crec que aquesta és la bona. I dic, vale, pues hasta luego, ja està.
La última va ser la bona.
Sí. Doncs han sortit, parlant de les col·laboracions, El Primer Intento, també surt Noche Perfecta. Quin dels dos voleu que comencem a escoltar? Perquè són justament els dos temes que heu escollit per tocar a l'Estudi 3.
Pues, no sé, El Primer Intento, per si algú no l'ha sentit, que és el single, que crec que és el tema que presenta millor la banda.
Sí. I a més, podria, potser, per tema, tornant a allò de les lletres, potser és el que té el missatge més directe, i vaig pensar, segurament, el single és allò, el que pot entrar més bé, perquè és el que té un missatge més directe.
Sí, està claríssim. És una cançó de les poques cançons que he començat per la tornada.
Sí.
I estava allà a l'estudi jugant i dic, epa, això em crida l'atenció. I de fet, vaig fer la cançó harmònicament només amb la tornada i dient no està mal, és el primer intento, però no sabia de què anava la cançó. I bueno, vaig dir, bueno, pues, haig de trobar la forma de que això tingui sentit. I va anar molt ràpid. Va ser una cançó que és més un regal que no pas jo treballar-me. La va vindre i la vaig agafar.
Molt bé. Doncs escoltem la versió que ens heu fet tu i en Pedro a l'Estudi 3 i després seguim parlant més del projecte.
Ole.
Xxxt, silenci. Entrem a l'Estudi 3.
Seré capaz y recuerdo todos los consejos que me dais. Yo entiendo, pongo en modo autodefensa, escribo una lista extensa, ensayo mi discurso importal. Apareces todas. Fuerzas
Ramon Aragall, amb el primer intento, un dels temes que formen part del disc Kamikaze que ens ve a presentar avui. Us recordo que podeu veure aquest tema en vídeo i també el tema amb el que tancarem l'entrevista al nostre canal del YouTube, www.youtube.com/radioarenys, també la nostra web, www.radioarenys.cat, i xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, l'Estudi 3 hi és present, i no només linkarem els dos vídeos, sinó també l'entrevista que estem fent amb en Ramon i amb en Pedro en aquests moments. Tots els que passeu per l'Estudi 3, responeu a unes preguntes així ràpides, que anem a per elles i així us deixaré parlar, perquè ara comentàvem de que jo faig la pregunta i jo me la responc. Ara no, ara us prometo que us deixo que sigueu vosaltres els qui respongueu les preguntes.
Això és casa nostra, però feu el que vulgueu, que estarà a gust. Sí.
La primera pregunta és la primera cançó que us passi pel cap a cadascú, que no sigui de Kamikaze, que no sigui...
Jo ja he caigut, ja la tinc.
Què?
Justin Bieber, What Do You Mean?
Molt bé.
Què passa?
No, escolta'm.
Jo també?
Sí.
Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
Oh! El primer disc que us vau comprar amb els vostres diners. Va dir, tinc estalvis, tinc diners i els vull destinar a comprar-me un disc.
El Regata de Blanc, de The Police.
Jo dubto, no sé si va ser The Final Countdown de Europe o el de Technotronic en cassete. Un d'aquests dos, no recordo quin dels dos va ser.
I l'últim disc que us heu comprat?
A veure, deixa'm pensar.
Ja fa dies que no compro. Jo estic comprant discos de blues ara, Bob Dylan i blues. M'estic fent gran.
Jo crec que l'últim que m'he comprat és el d'Anyandú, l'últim, el Rogelio.
Fernando Rogelio.
Sí, un gran disc.
Un músic, banda o intèrpret que ja pot passar el temps, que de tant en tant us trobeu que aneu a escoltar-lo o a escoltar-la?
Trent Reznor, de Nine Inch Nails, sens dubte.
No és exactament el que has dit, però m'ha vingut al cap el Van Morrison, que també m'estic enganxant. És que m'estic fent gran.
El concert que més us ha impactat, vosaltres formant part del públic.
Jo crec que diria la gira de l'Euphoria Morning de Chris Cornell, que va vindre a Poblenou,
a l'Aliança Poblenou.
Crec que va ser... Bueno, vaig quedar impactat, sí, moltíssim.
Jo vaig tenir la sort d'anar al primer concert, el Ben Harvey va venir per primer cop fent de taloner de PC Harvey, i amb aquest no vaig anar. Però després va venir sol el Razmataz, que encara era Celeste, i no t'exagero, érem 300 persones, el Razmataz 1.
Ostres.
3 hores i mitja de concert, i va ser brutal. Brutal, brutal.
Mm-hmm. Amb una paraula només, la música és...
Una paraula només.
Aquesta ja te la vaig respondre un dia. No m'hagas esto.
Tot.
Tot?
Vida.
Molt bé. Un lloc per viure.
Va, diré Barcelona, però m'estic emprenyant una mica amb la ciutat. Barcelona, va.
Vallvidrera.
Sou dels que us escolteu el vostre disc al cotxe? Ui, en Pedro diu un no rotundament amb el cap.
No.
I en canvi en Ramon diu que sí.
Jo sí.
Sí, eh? Mm-hmm. Teniu algun ritual abans de sortir a l'escenari?
Escalfar.
És important, això.
Això
Ramon,
vegades... que és un professional.
No. Escalfem, fem un parell de temes i després sortim.
Molt bé. Sí. Un desig, un somni, una cosa que us agradaria aconseguir.
Arribar als 70-80 en pau, tranquil.
Jo també m'ho quedo, comparteixo.
Jo diré una cosa molt tonta, però és igual, sóc guitarrista, ho puc dir, no?
I tant.
Sóc esquerrà, em costa moltíssim entrar a una botiga de guitarres perquè tot és hidratar. I és un drama. La gent no ho entén, però és un drama. Hi ha milions de guitarres maquíssimes
que
no puc tocar. Llavors el somni quin seria? Doncs ser hidratar.
Ser hidratar. Exacte. I l'última del test, completeu la frase: soc feliç quan?
Quan estic tranquil. Quan estic tranquil.
Quan estàs tranquil.
És que tot el que dic sona molt obvi, però quan estic tocant...
Bé, perfecte, per les teves mans. I ara sí que arriba el moment, Ramon. D'on treus el temps per poder compaginar? Fins ara et vam poder veure que vas incorporar-te en Pantaleo, però és que hi ha Quatre Hiverns, Outspace... ara em deies que també comença a girar amb Encepeda d'Operación Triunfo. Però és que és un llarg etcètera, perquè Carlos Cross també t'hem vist, amb Dorian, havies estat Amics de les Arts, també fent totes les gires, tots els concerts que fan. Com es fa això?
24 hores al dia al local, o sigui, jo m'aixeco pel matí i a les 9 i mitja, 10 estic al local, sí. I arribo moltes vegades, estic allà tot el dia. Llavors estic entregat en cos i ànima a la música. Això té els seus pros i els seus contres, però és la meva vida i és el que volia fer. Vaig intentar treballar d'unes altres coses, però no m'hi sentia bé, no em sentia realitzat, i llavors la manera és estar tot el dia allà.
I directe, què ens trobarem de l'escenari quan veiem el Kamikaze?
Pues una banda espectacular. O sigui, la formació d'aquest any està formada, òbviament, amb el Pedro Font a la guitarra. Després, a la bateria tenim el Dani Catena, que és un fiera, és un descobriment que m'he trobat ja no només amb lo personal, sinó també el musical. O sigui, és molt bo. El Rubén Alcázar, que és un, probablement és dels meus baixistes preferits de Barcelona. I després l'Edu Martínez, que algú el pot conèixer perquè és el pianista de Sidoní. I bueno, entre tots cinc hem fet crec que hem fet un grup humà que mola molt, ens ho passem molt bé als assajos, i em moro de ganes de sortir a tocar amb ells i a veure quina és la sensació que tenim, però promet bastant.
De moment tenim data a la RAS 3, el 14 de desembre. Però per tots aquells que vulguin saber dates de concerts, festivals, veure videoclips, conèixer i entrar a l'univers d'en Ramon Aragall, on ens aconselles que anem a buscar la informació?
Pues, bueno, primer de tot, clar, el disc està a Spotify i el vídeo està a YouTube. També està a la meva web, que és www.ramonaragall.com. Clar, una de les coses de compaginar les bandes és fer el croquis de que no són 20 dates, que és no veus.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.